sobre fons negre amb vermell 3CAT original. De nit, vistes a nital d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Una producció de 3CAT. Vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Amb Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. El 18 de setembre del 2009 troben Rafel Mora assassinat a cops a l'aparcament de casa seva a Roses, a l'Alt Empordà. La mort violenta del Rafel, un treballador de la Caixa, no és cap sorpresa per a la seva família. Feia mesos que rebia amenaces. És un crim anunciat. Qui hi ha darrere d'aquestes amenaces? I sobretot, qui l'ha matat? Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos i assenyala a càmera.
Comencem.
Crims, de Carles Porta. A càmera lenta, una onada espetega contra un escull. A vista d'ocell, el mar embravit pica contra les roques.
El pas dels anys fa que les coses en perspectiva es vegin no de forma diferent, perquè els records són iguals, sinó que el teu dia a dia es transforma.
Vista d'un tram de costa.
Però sobretot quan s'apaguen les llums i vas a dormir és quan tot allò segueix allà.
En una sala d'estampa en ombra, un quadre d'una marina penja en una paret.
Jo estic a Llançà, estic en una reunió, em truca la Montse, la companya d'en Rafel, dos vegades, qual cosa és una mica estranya.
Joan Carles Mora, germà del Rafael.
Ella em comenta que alguna cosa ha passat a Roses amb en Rafel i que si podia anar, sisplau, urgent cap allà per veure ben què havia passat.
A la prestatgeria de la sala, tot de fotos familiars.
I jo, quan he arribat a Roses,
en una d'elles, dos nens.
Veig que hi ha molta gent i un cordó policial. I quan vaig veure jo, ja vaig dir... Malament. Malament.
Al crepuscle, a càmera lenta, la figura borrosa d'un home amb samarreta imperi s'acosta a una foguera i llança una tela. Sobre un fons fosc, amb majúscules blanques, una mort anunciada. En un matí serè, vista panoràmica d'una població costanera des del mar.
El cap d'investigació de la unitat de Roses ens ha trucat per informar que havien trobat el cos sense vida d'una persona en un pàrquing soterrani comunitari d'un edifici de l'Avinguda Tarragona.
Jordi Cànovas.
Ens desplacem al lloc del fet, accedint per l'entrada dels vehicles, diguem.
Sergent de la Divisió d'Investigació Criminal.
I a mà dreta trobem estès al terra el cos sense vida d'una persona, d'un home, i al costat del cos trobem la seva documentació personal.
Foto en blanc i negre del DNI.
I a partir d'aquí fem la diligència d'aixecament del cadàver amb l'autoritat judicial.
Imatges gravades de l'edifici acordonat.
Llevaba su documento nacional de identidad encima. Pero además debido a que había recibido diferentes golpes y por lo tanto podría conducirnos a error.
Víctor Pillado, fiscal.
Tenemos que era el propio edificio donde vivía la víctima y el vehículo era el de su propiedad, con lo cual de esa manera conseguimos determinar que nos encontramos ante el señor Rafael Mora Turren.
Foto de l'home mirant a càmera amb el port de fons.
Jo l'última vegada que vaig veure en Rafael va ser a l'hospital, que va venir a veure el seu nebot.
Mercè Ramos, cunyada del Rafael.
El dia 18 de setembre, que estava a casa, i en Joan Carles em truca i em diu: Mercè, han assassinat el meu germà.
Imatges del menjador, clàssic i antic.
I amb el bebè, que tenia 14 dies, agafo les coses com puc, i una amiga m'acompanya, i arribo allà.
En una paret, una foto familiar.
De seguida pujo a la casa per veure com estava la meva sogra, no?
Me'n recordo que em van portar ambulant des de dalt.
Assumpció Torrent, mare del Rafael.
Una metgessa em va donar una pastilla, fins que al final en Joan Carles, pobre, que que estava ben esverat, doncs va ser el que m'ho va dir.
No li explico, evidentment, amb pèls i senyals, però sí que li dic que és una mort violenta i que l'han assassinat.
Vista de la Badia de Roses sota un sol baix.
El cos de la víctima l'ha trobat un veí cap a les 9 del matí en el garatge d'aquest edifici de Roses on vivia. La persona morta és Rafael Mora, un home vinculat a associacions de la comarca i que també havia estat director d'una oficina de la Caixa.
Primer pla del trenc d'onades.
En Rafael es va casar jove, es va casar enamorat, van tenir dos fills, els meus nebots.
Foto d'en Rafael.
Estava feliç.
Somrient amb la costa de fons.
Fins que va arribar un dia que el Rafael em va dir: bueno, em vull separar, què en penses, com ho veus?
El mar trenca en una cala plena d'esculls.
I al final va agafar un pis a Roses i ja després va començar a sortir amb la seva companya, la Montse.
Foto de la parella.
Va ser un elixir per ell.
En Rafael somriu en un vídeo casolà.
Estava tan content. És que, a més, és un dia que me'n recordo perfectament. Va ser el febrer de l'any 2009. Ell ve a casa nostra a presentar-nos a la Montse i, a més, nosaltres li donem la notícia de que jo estic embarassada, amb la qual cosa és una doble notícia molt feliç. Ho celebrem allà, el veig molt il·lusionat i emocionat.
Primers plans del vídeo.
Però arribem a l'estiu i comencen a haver-hi amenaces cap al meu cunyat.
Li posaven el cotxe a paperets. Fill de puta, estàs mort. Calvo de merda, et mataré.
Sabien on ell treballava, perquè era una persona molt coneguda. Era delegat d'una sucursal de la Caixa. I nosaltres li diem: Rafael, tu no has de patir, tens la teva família. Però ell s'ho veia venir. Ell tenia por.
Sí, sí, perquè quan ell ho deia estava aterrat. Quan ell deia: aquests em pelaran, ho deia sapiguent el que es deia.
Algú amb guants sosté una arma.
Jo el veia molt moix. I un dia li faig dos petons, em diu: mama, venen per mi. Jo mai em vaig pensar que aquesta paraula fos per matar-lo. Qui s'ho pensa?
Imatges recreades d'en Rafael al pàrquing anant cap al cotxe.
Tot el dia que no li vaig fer cas, suficient en ell.
En Joan Carles acota el cap. Es passa una mà pel front i pels cabells i mira de sobreposar-se.
Si hagués fet cas, poder... no estaríem aquí ara.
En Rafael puja al cotxe i algú amb granota blanca baixa de la caixa d'una camioneta.
Mentre la família es reuneix a casa de la mare, la policia científica arriba al pàrquing on han trobat mort el Rafael Mora.
Només entrar al pàrquing, observem un vehicle al costat dret, amb els quatre intermitents posats.
Mosso al fons, sots inspector científica.
I conforme ens anem apropant al vehicle, ja veiem petites esquitxades del que podria o semblar que seria sang.
Fotos d'indicis a l'escena del crim.
Ens trobem amb el cadàver d'un home que porta poques hores de mort.
Narcís Bardalet, forense.
I quasi totes les lesions són hematomes, contusions a cara anterior, excepte una. Una contusió potent a la zona occipital. El mort tenia signes de defensa. Tenia lesions a les mans i als avantbraços. O sigui que segur que en algun moment han entrat el cos a cos. Sens lloc a dubtes, l'homicida tindrà lesions també.
Una càmera fotografia l'escena. En blanc i negre, un revòlver a terra.
A uns 3 metres aproximadament del cos, localitzem una arma. Observem que té moltes taques de sang. És un revòlver de fogueig. Però nosaltres inicialment ja veiem que aquesta arma està modificada per poder efectuar foc real. Què ocorreix? Quan es fa una modificació, això crea un efecte amb l'arma que pot provocar un error.
L'homicida la du a la mà enguantada.
I la percussió del martell sobre el cartutx no es fa correctament. És el que creiem que va passar. I a partir d'aquí, l'única solució que deu trobar l'autor dels fets, doncs és fer-la servir com a arma contundent per colpejar amb la culata al cap de la víctima, d'en Rafael. Veiem una petjada al vidre de la porta del conductor. Aquesta petjada la comparem amb la sola de les sabates de la víctima i és la mateixa. el que ens indicaria de que la víctima va intentar defensar-se des de dins del cotxe, va sortir per la porta de l'acompanyant i a partir d'aquí l'agressió més forta ocorreix entre el Toyota d'en Rafael i un Ford Fiesta que hi ha aparcat just al costat a la plaça 26.
En blanc i negre, les places acordonades.
Trobem que l'americana de la víctima està a uns metres d'on es troba el cos de la víctima. Es recull i observem que a la butxaca interior està el seu aparell de telefonia, el seu telèfon mòbil. Les dues últimes trucades que es fan són dues trucades al mateix número amb 2 minuts de diferència. A les 7:41 del matí i a les 7:43. És un número desconegut, un número que no es correspon amb, diguem, amb cap abonat. Per tant, el que nosaltres entenem és que la víctima, en el moment que comença la baralla, porta l'americana posada i, de manera involuntària, pulsen aquestes tecles. És a dir, sabem que entre les 7:41 i les 7:43, aproximadament, s'està produint la baralla que acabarà amb la mort del senyor Mora.
Algú amb paucs avança pel pàrquing. Un agent de la científica fa fotos.
També trobem al costat del cos un tros de tela de color blanc que no sabem d'on han sortit.
Imatges i fotos de la inspecció ocular.
A l'altre costat de la rampa hi ha una pick-up que per tota la pols que tindria a sobre feia molt de temps que no es movia. I allà es localitza a la part de darrere una granota tipus pintor tota rebregada i plena de sang, juntament amb uns guants de goma de color groc, els quals també estarien tacats de sang.
Fotos de la granota i els guants.
I observem que a la part dreta del pit, aquesta granota que hem localitzat plena de sang, li falta un tros que es correspon exactament amb la peça de roba que hem trobat al costat del cos de la víctima. Amb tot això que hem trobat, ens podem fer una primera hipòtesi del que ha pogut passar en aquest pàrquing. Nosaltres entenem que és un crim que ja ha estat planificat, que ha estat premeditat.
En imatges recreades, en Rafael va cap al cotxe.
Que l'autor del fet s'ha amagat en aquest vehicle, des del qual té visió directa del vehicle de la víctima.
Té el revòlver a la mà enguantada.
I ha esperat que la víctima arribés al seu vehicle. I és en aquell moment quan sorprèn a la víctima i es produeix, diguem, l'homicidi.
L'esfera daurada d'un rellotge, diverses ombres al pàrquing, la tela de la granota s'esquinça. La furgoneta d'una funerària s'allunya del pàrquing.
La sang que s'ha trobat tant a l'aparcament com al vehicle de la víctima indiquen que la mort s'hauria produït de manera violenta, probablement a causa dels cops que ha rebut. Al llarg del matí s'han desplaçat al domicili familiars i amics de la víctima molt afectats, entre ells l'alcalde de Llançà, d'on és la família de Mora. El seu germà és primer tinent d'alcalde d'aquesta població.
Ha estat un fet que ens ha colpit a tots molt. Més enllà doncs, de la seva vàlua com a persona, perquè estava en moltes entitats i era un esportista, i en fi, que estem tots molt tristos. I entre tots hem d'ajudar la família, que per desgràcia no és el primer episodi dur que tenen.
Diversos titulars de diari.
El pare de la família Mora, que també es deia Rafael, va morir el 1994 en un accident de trànsit quan anava a veure un partit de bàsquet del seu fill petit, el Joan Carles.
Imatges d'una habitació juvenil.
El que m'anuncia la mort del meu pare, malauradament, va ser el meu germà.
Hi ha dos llits i tot de trofeus.
Em diu que uns cavalls que estaven desbocats al mig de la carretera, el meu pare no els va poder esquivar i va xocar frontalment amb un dels cavalls.
Foto de la família quan els fills eren petits.
El meu pare era una persona molt coneguda perquè havia entrenat molts anys un equip de bàsquet femení a primera divisió. Jo i el meu germà compartíem la passió del bàsquet que ens va inculcar el nostre pare i ens unia d'una manera especial.
Foto de petits amb pilotes de bàsquet.
Jo era molt jove, en una situació més molt especial per mi perquè estava en un equip d'èlit en el món del bàsquet amb possibilitats de fer una carrera esportiva professional. Però com que la meva mare en l'accident va quedar molt ferida, aquells mesos havia d'estar allà. La qual cosa va fer que ja no pogués continuar jugant. I aquell dia vaig tornar i ja em vaig quedar. I ell va fer que aquell vincle fos encara més fort.
Fotos dels nens amb el pare.
El meu cunyat és un pilar en la família en aquell moment, perquè és més gran que en Joan Carles i perquè va agafar aquest rol de pare quan mor el meu sogre.
meu home cada dia a les dues em trucava, doncs en Rafael feia el mateix. Cada dia a les dues em trucava. Com si fos ell el que tenia de seguir el camí de la família, diguem, no?
La prestatgeria de la sala.
Qualsevol cosa que necessitessi sempre estava allà.
Plena de fotos familiars.
I això feia que el nostre dia a dia fos bastant especial.
Primer pla de la riba d'una platja.
La família fa pinya i es va fent a la idea del que ha passat. Els Mossos parlen amb l'entorn de la víctima per trobar possibles conflictes o enemistats del Rafael.
Ignasi Soberano.
Nosaltres escoltem en declaració a Paloma, l'exdona de la víctima.
Mosso d'investigació criminal.
I ens diu que ell treballava en una entitat bancària fent cobrament de morosos i que en aquest tipus de feina pues, que tenia molts clients descontents que podien inclús arribar a amenaçar-lo o buscar algun tipus de revenja.
Una sala d'interrogatoris buida.
Ens explica que Rafael tenia un arma de foc, concretament un revòlver, que ja li havia vist en una ocasió.
Declaració Paloma.
Un dia estábamos de paseo, un domingo era, estaba lloviendo, estaba empañado el cristal y me dijo, coge un trapo de la guantera. Entonces, a coger el trapo, vi un arma. Me quedé sorprendida. Me dijo, es un arma de fogueo, no te preocupes, es para asustar y nada más.
I ell li havia explicat que el tenia perquè com es dedicava a cobrament amorosos doncs tenia por de la seva, per la seva vida.
Imatges d'edificis a mig construir.
L'enfonsament del sector de la construcció és un dels detonants de la crisi.
La línia d'investigació de la possible represàlia en l'àmbit laboral deriva fonamentalment del context.
Unes 350.000 famílies han perdut o perdran la casa des del 2008 fins ara.
Són pisos i cases que ara són propietat de bancs i caixes.
Año 2009, crisi econòmica, los bancos apretan con las hipotecas, hay un gran número de impagados.
Si no tenemos trabajo, no podemos vivir.
En ese momento lo que se hace por parte de los Mossos d'Esquadra es hablar inmediatamente con todo el entorno laboral para que nos indiquen exactamente qué funciones venía desempeñando el señor Rafael Mora Turrén y si había algún tipo de queja que nos hiciera pensar que la muerte podría venir dada de este tipo de actividad laboral.
En una oficina buida y en penombra, declaració director oficina.
Estaba en morosidad. Llevaba la morosidad de la zona. Rafael era una persona que era muy comunicador.
Una foto d'ell i la Montse.
Yo no le preguntaba nada, pero le entraba en mi despacho y me contaba estas cosas.
Por un ordenador.
Yo le noté preocupado y alguna vez, pues, muy preocupado. Y ya me contaba ideas estas con Rafael.
Algú deixa una carpeta gruixuda sobre la taula d'en Rafael.
A partir del gener del 2009, a la llista que hi porta de clients morosos de l'entitat financera, li entra el nom de Porfirio.
Sembla ser que Porfirio culpa el senyor Mora de que l'entitat bancària, on té contractada una hipoteca, per la seva situació personal, que no pot fer front al préstec, doncs no li vol modificar, diguem, les condicions. No? I ell, d'alguna manera, entenc que la culpa és del senyor Mora.
La taula és buida, però l'ordinador encès.
Aquest fet fa que Porfirio es presenti diverses vegades a l'entitat bancària, increpant, insultant, amenaçant.
Declaració companya feina.
Rafael me dijo que iba al médico, se fue a la oficina y al cabo de 5 minutos volvió. Me dijo que se encontró con Porfirio y que se volvió a la oficina.
Vistes de la platja de Roses.
Rafael entró en el despacho y al cabo de 10 minutos entró Porfirio, empezaron a gritar. Se quejaba que le estaban llamando de la caixa y que era culpa de Rafael. Estaba muy exaltado, lo vi agresivo.
Ells van dir que la situació entre Rafael i Porfirio havia arribat a ser insostenible i que inclús la víctima havia demanat als seus companys que en cas que vingués Porfirio a l'oficina que sempre hi hagués algú amb ell per evitar que poguessin quedar tots dos sols en un mateix despatx.
Rafael Mora, per evitar que d'alguna manera sortís perjudicat la seva feina, doncs va demanar als seus superiors que el canviessin d'oficina.
Pocs mesos abans de la seva mort, havien traslladat el Rafael a una oficina de Figueres. Els investigadors s'emporten una gran sorpresa quan descobreixen que el Porfirio no és un client més de la Caixa. També és l'actual parella de l'exdona del Rafael, la Paloma. Li prenen declaració.
El senyor Porfirio es mostra col·laborador, se li fan una sèrie de preguntes relacionades amb el senyor Mora. Ja es manifesta que pràcticament no té contacte amb ell. Se li pregunta doncs, què ha fet aquest dia, si ha sortit, si no ha sortit. I ens manifesta, jo aquest matí m'he aixecat a les 7 del matí, i diu, jo m'he anat al jardí a fer tasques de neteja. He fet una foguera, he cremat i tal. Diu que després s'aixeca la seva parella, fan un cafè junts, i a partir d'aquest moment és ja quan comencen a rebre aquesta trucada, que informen que ha passat una cosa greu amb el senyor Mora. La seva parella, Paloma, se'n va del domicili i es queda allà.
La foguera i l'home borrós.
Durant aquesta declaració observem que hi presenta unes ferides que semblen recents a la cara, a sota de l'ull i al llavi. I es manifesta doncs, que la de l'ull se l'ha fet mentre estava treballant al jardí i que la que té el llavi és una mossegada que li ha fet la seva parella en un moment íntim.
Tot i que la Paloma corrobore la coartada del Porfirio, sospiten de les ferides que té perquè sembla que s'hagi barallat amb algú. Aquella mateixa tarda, els Mossos van a casa de la Paloma i del Porfirio per inspeccionar-la. El primer que veuen són les restes d'una foguera al jardí.
Marcades com a indici.
Lo que hacemos inmediatamente por parte de policía científica es comprobar qué es lo que estaba quemando el señor Porfirio. Y lo que observamos es que no es broza. Es decir, no son restos vegetales. Hacían un olor muy característico a goma quemada.
Amb aquesta foguera es localitzen diverses restes, unes tèxtils i una de goma. Aquesta goma podria ser compatible amb una sola d'una bamba. Aquestes mostres es recullen i es porten a analitzar.
Vistes d'un edifici a mig construir.
Els resultats del laboratori trigaran uns dies. Els investigadors també busquen testimonis que hagin pogut veure els moviments del Porfirio.
Observem que enfront estan fent obres. Hi trobem un PO que està treballant allà. I ens manifesta que Porfirio, aquest matí, entre les 7:45 i les 8, ha arribat al domicili amb el ciclomotor que conduïa habitualment.
Fotos del vehicle preses pels Mossos.
Clar, això entra en evident contradicció amb la manifestació que ens fa com a testimoni Porfirio, perquè ell ens diu que ell en cap moment aquell matí surt del seu domicili.
En una vista de satèl·lit al domicili d'en Porfirio.
I això no és així.
I al lloc del crim.
Va tornar al domicili després que es cometés el crim del senyor Mora.
Una porta s'obre, els llums del pàrquing s'encenen i en Rafael va cap al cotxe.
I és més, aquest testimoni també ens manifesta que Porfirio, durant les dues últimes setmanes, ha fet el mateix.
Algú es posa la granota blanca.
De 7:45 a les 8, ha arribat amb la moto. Hem de pensar que Porfirio no treballava. Estava buscant feina, estava a l'atur.
En Rafael accedeix al pàrquing i va cap al cotxe.
I nosaltres sabem que la víctima té una feina, un horari fixe.
L'homicida escorda la granota.
Això, d'alguna manera, ens pot fer pensar als investigadors que Porfirio, el que ha estat fent durant aquestes dues setmanes és controlar els hàbits.
L'homicida geu amb el revòlver a la caixa de la camioneta.
La rutina del senyor Mora.
Quan en Rafael puja al cotxe, l'homicida baixa de la camioneta i se n'hi va, revòlver en mà.
Els investigadors tornen a citar el Porfirio ara ja en presència d'un advocat perquè un forense examini les ferides que té al cos.
Un metge entra en una sala.
Arribo a la comissaria. L'home estava, no diré espantat, però sí expectant.
El forense obre el maletí.
I li dic que es té que despullar.
Fotos de diverses lesions a la pell.
Observo unes ferides en fase de crosta. Per tant, si hi ha crosta, són de dies anteriors. I llavors hi ha una cosa que crida enormement l'atenció. Que hi ha moltes contusions per al cos. Hi ha morats a les tíbies, hi ha contusions a la cara, que són d'avui. Se situen en les mateixes hores que es va provocar aquest homicidi.
El maletí i una porta reixada es tanquen.
Aquest és un indici més per pensar que Porfirio està relacionat amb els fets. Per aquest motiu, nosaltres aquella tarda procedim a l'atenció de Porfirio com a autor de la mort de Rafael.
L'home detingut divendres a última hora és Porfirio Fernández, l'actual parella de l'exdona de la víctima. Des d'aquest migdia, la família s'ha presentat com a acusació particular.
el mort era una persona molt estimada, no tenia enemics coneguts, més enllà de, del que sembla que finalment pot haver estat l'autor, no? Però que sí que ha de quedar clar que la família anirà fins al final.
Va venir el germà a visitar-me, evidentment estava molt afectat.
Carles Monguilot, advocat acusació.
I des del primer moment va intentar convèncer-me de que teníem que arribar a saber la veritat material del que havia passat.
La família Mora ha passat la nit en blanc recordant el Rafel i repassant els últims dies per si trobaven res que pogués ajudar a la investigació.
La nit aquella parlant, li deien a la Montse, però tu no havies vist res, no et veia de res, perquè has de... No.
Penjada al menjador, la Marina.
I anant diguent, al final la Montse diu, ara que ho dius, me'n recordo, que un dia estàvem sentats al cotxe, va agafar un paper, el va arrugar i el va amagar.
Una mà el fica a la guantera i la tanca. Vista aèria de Roses.
Montse ens explica que Rafael tenia problemes amb notes que li deixaven al seu vehicle, notes amenaçant de mort, notes insultant-lo.
Algú escriu fill de puta.
I que dies abans dels fets, la quarta nota que havia trobat al seu vehicle l'havia guardada per si li passava alguna cosa, doncs que es pogués demostrar que ell patia amenaces.
La fica a la guantera, fotos policials del cotxe i la nota.
Aquesta nota, efectivament, la trobem a dins del vehicle. Concretament deia, mal educat, ets un fill de puta.
El jutge demana una prova pericial cal·ligràfica per comprovar si el Porfirio és l'autor de l'anònim. Però els resultats no seran immediats.
La Montse també ens diu que des del començament han tingut molts problemes amb l'exparella d'en Rafael i amb l'actual parella d'aquesta. Estem parlant de Paloma i Porfirio.
En un calabós, un ombra.
I que dies abans dels fets la van amenaçar greument.
Declaració Montse.
La niña se había dejado el chándal, pues me dirigí hacia la casa. Y en el momento que la niña entró, pues salió el señor Porfirio.
Una sola de sabates crema la foguera i l'home l'alimenta.
Y entonces pues se dirigió hacia mí diciéndome que no teníamos que ir por el pueblo predicando de que si él debía o no debía. Me dijo de que el calvo vigilase las espaldas. Le di el móvil a mi hijo pequeño y dije, ya por los mozos porque aquí se va a liar tarde.
El responsable de la custodia del señor Porfirio ens diu, aquest senyor està molt nerviós, porta aquí dos dies.
En imatges gravades.
I diu que no pot més.
Passeja pel calabós.
Que vol parar amb els investigadors. Doncs anem a parlar amb ell.
Algú obre la porta reixada.
Li comentem. Hem de fer moltes gestions, però en tot cas, avui a la tarda passaràs a disposició del jutge perquè s'acaba el termini de les 72 hores aquesta nit. Per tant, està clar que avui passaràs a disposició judicial.
Imatges granulades d'en Porfirio al calabós.
I ell, diguem això, de manera espontània, ens manifesta que està cansat d'aquesta situació i ens diu que ell és qui ha matat el senyor Mora.
Primer pla de l'ull del pany de la porta reixada. Un ombra es belluga rere els barrots.
Quan el sargento i el caporal me comuniquen que existen estas manifestaciones por parte de Porfirio, lo que pienso inmediatamente es que la defensa las va a intentar tirar abajo. Porque son manifestaciones que se realizan sin presencia de un letrado. Lo que me van a decir es que es un interrogatorio realizado por parte de la policía sin ningún tipo de garantía legal.
Dos funcionarios del Cuerpo de Mossos de Escuadra dicen que él les había llamado y que les había dicho, estoy harto, he sido yo el que lo ha matado.
José Ángel Plaza, advocat de la defensa.
Desde el principio me negué a aceptar esta versión. ¿Y con qué me encontré?
Imatges d'en Porfirio al calabós.
No había absolutamente ninguna anotación que dijera que a Porfirio se le sacó de los calabozos por los funcionarios con tip número tal y tal y lo devolvieron a tal hora.
Primer pla de l'ull de bou d'una porta.
Davant la possibilitat que la confessió quedi invalidada, els investigadors repassen minuciosament la declaració del Porfirio buscant coses que només pugui saber l'autor i recorden un detall que pot ser important.
En Rafael accedeix al pàrquing.
Porfirio ens explica que ell havia aconseguit una arma de fogueig.
L'homicida jeu a la camioneta amb el revòlver.
Que està manipulada i que dispara munició real.
En Rafael puja al cotxe i l'homicida se n'hi va.
I que, doncs, amb aquesta arma havia intentat matar el senyor Mora. Els dos primers trets van sortir, no van impactar amb la víctima.
El terra del pàrquing és mort. Talla negra.
I quan va voler intentar disparar més, l'arma ja no va funcionar.
Vista aèria del Golf de Roses sota un sol baix.
Per confirmar si el Porfirio ha dit la veritat, la policia científica torna a repassar el cotxe del Rafael i el pàrquing on el van assassinar.
Amb el transcurs d'aquella segona inspecció ocular del vehicle, veig un petit forat entre el vidre i el parasol del conductor. Es fa un retall d'aquella zona d'impacte i és on es localitza aquest projectil.
El guampa Ux voreja el cotxe. És un agent de la científica que fa fotos.
Després, amb una segona inspecció al pàrquing, localitzem el segon projectil just al costat d'on estaria la porta del conductor. Per tant, ja tenim els dos projectils que s'han disparat.
Fotos dels projectils i del revòlver a terra.
A poc a poc, la confessió del Porfirio va guanyant credibilitat. Els investigadors es fixen en una altra informació rellevant.
Fotos de la granota. La tela s'esquerda. En un vestidor desendreçat, algú la treu d'una taquilla.
Estas manifestaciones por parte de Porfirio también nos aportan que el mono procede de las obras del AVE de la tunelación de Lepertús. Hasta ese momento nosotros desconocíamos que el señor Porfirio hubiera trabajado en ese lugar y hubiera obtenido el mono de ese lugar.
Se la posa.
Con lo cual, o se lo estaba inventando la policía y acertó, o lógicamente era real que Porfirio se lo había dicho y por tanto sus manifestaciones eran reales.
A la taquilla Porfirio.
Uns dies més tard, arriben les proves del laboratori i confirmen que les restes trobades a la foguera del jardí eren de tela i d'una sola de sabata de cautxú i no de brossa, com havia dit ell. També arriben les proves d'ADN de l'escena del crim.
En el nostre laboratori biològic acaben traient perfil genètic tant de la víctima com el de l'autor. Fora dels guants hi ha perfil genètic, el que seria ADN de la víctima, i ADN d'en Porfirio dins del guant. Al igual que la granota, on trobem també ADN d'en Rafael More.
En una imatge recreada, fica la nota a la guantera.
En canvi, la prova pericial cal·ligràfica diu que el Porfirio no és l'autor de l'anònim trobat a la guantera del Rafael. Els investigadors repassen la informació que tenen buscant si pot haver-hi més persones involucrades.
Vista aèria de Roses sota un sol baix.
El senyor Porfirio és un automaterial. Nosaltres no tenim cap dubte. Però per què l'ha matat?
Algú encén un misto.
No podíem entendre que per un tema d'un crèdit hipotecari, que al final la víctima no tenia res a fer perquè era un treballador de l'entitat bancària...
Vista de l'home borrós.
Que una persona pogués arribar a matar a una altra.
Rere la foguera.
Vam intentar també d'anar més enllà, però investigar si a part de la persona autora material del que va ser l'assassinat, podria haver-hi algú més que hagués participat, tant potser a títol d'encobriment com a fins i tot en qualitat d'inductor. No?
A partir d'aquí, els dies següents, recerquem testimonis que puguin aportar informació a la investigació i hi trobem diversos testimonis més que ens aporten informació d'interès. Concretament, una és un pintor, que és amic íntim de la víctima, el qual ens explica que el dia abans dels fets s'havia trobat amb Rafael per fer un cafè.
Declaració amic Rafael.
Me dijo que tenía muchos problemas con la familia, mi mujer.
Recreació d'en Rafael a l'oficina.
Me dejaban, me exigían dinero. Y hablaba en plural. Decía que le exigían, no hablaba en plural.
I en aquesta conversa, Rafael li diu a aquesta persona que el dilluns següent, el dia 21 de setembre, tenia hora al notari per fer un testament.
Anota la cita a l'agenda. Declaració notari.
Él lo que quería, sobre todo, es que en ningún caso los bienes que él pudiera dejar fueran administrados por la madre de sus hijos, entonces menores de edad.
A l'agenda, la cita a 9:45.
Ell va començar a voler fer la separació, però la Paloma doncs, no li consentia.
El mare es patega els esculls.
I el que vol fer és fer un testament, perquè així, si a ell li passava qualsevol cosa, ella no pogués percebre res de la seva herència.
Cuando el motivo realmente para terminar con la vida del señor Rafael Mora todo parece indicar que nace en la señora Paloma, nuestro deber es investigar esa línea. el juzgado de instrucción acuerda la intervención telefónica y permanece durante un mes el teléfono de Paloma pinchado.
Imatges de l'interior d'una presó.
Paloma es parca en palabras. Si habla con Porfirio desde el centro penitenciario, corta las conversaciones para nunca hablar de los hechos que se están investigando, es decir, de la muerte de Rafael Mora, se trasluce que sospecha que puede tener el teléfono intervenido. Pero no es suficiente para poder demostrar la participación en el crimen de la misma y, por tanto, al cabo de un mes, la ley nos obliga a que si no se recaban pruebas, tenemos que dejar de pinchar el teléfono de Paloma.
Sense proves contra la Paloma, la seva parella, el Porfirio és l'únic acusat de l'assassinat del Rafael Mora. El fiscal i els advocats es preparen per al judici, però encara els espera una sorpresa.
Se levanta el secreto de las actuaciones y la sorpresa es que Paloma se persona como acusación particular en este procedimiento.
Imatges d'un despatx.
Y el juzgado de instrucción admite su personación, puesto que a todos los efectos es la madre de los hijos que han perdido a su padre. Y toda víctima tiene derecho a contratar un abogado y ser parte en el procedimiento. El problema es que tras los hijos estaba Paloma, que no se puede demostrar que haya participado en el crimen, pero no cabe duda de una cosa, es la pareja del único investigado por el crimen. Con lo cual, ¿va a pedir la condena de su propia pareja? ¿Cómo iba a actuar como pareja y madre al mismo tiempo?
Això seria, evidentment, inadmissible des del punt de vista no tan processal, sinó fins i tot moral.
Al despatx, la dona fulleja la documentació del cas.
És una situació que cridava l'atenció. Jo no ho havia vist mai i no ho he tornat a veure.
Vista del menjador de casa els Mora.
Per a la família del Rafael, la sorpresa no és tan gran. La mala relació amb la Paloma ve de lluny.
A la prestatgeria, àlbums de fotos.
Després de la mort del meu pare, la Paloma va començar a canviar una miqueta.
I cintes de vídeo casolanes.
No sé si perquè durant el meu pare que era viu tenia una mica més de respecte, hi havia una mica més de prudència, però no sé.
Al televisor, un vídeo familiar.
Aquella relació va començar a degenerar entre ells dos, però sobretot amb nosaltres. Males cares, i sempre una relació tibant. Fins i tot el casament que jo vaig tenir amb la Mercè, la meva dona.
El celebren a la platja amb les medes de fons.
És una anècdota absurd, però em sembla bastant simbòlic. Va marxar del casament perquè una altra persona portava el mateix vestit que ella. I va obligar el meu germà a portar-la a casa i tornar-la. I el meu germà va venir sol al casament.
La fiscalia no pot impedir que la Paloma es presenti com a acusació particular en el cas perquè és la mare i representant legal dels fills de la víctima, que són menors d'edat.
Figueres.
Però de vegades el destí té cops amagats.
Dos mesos després del crim.
La mateixa setmana, que ja m'assabento que ella també fa acusació particular,
en Joan Carles condueix.
Passant per Figueres, la meva mare em diu: passem un moment per la presó. Mira, vull passar per allà al cantó a notar en aquell tio que ha fotut allò en el teu germà.
El sol s'alça rere la presó.
I la vida és molt curiosa, perquè passant per davant de la presó veiem una silueta d'una persona femenina que entra i se'm glaça el cor, perquè la persona que entra en aquella presó és la Paloma.
Reflectida en una finestreta del cotxe, la dona.
Quan rep aquesta informació, el fiscal demana el registre de visites al Porfirio a la presó.
El centro penitenciario nos informa de que Paloma no solo había ido a visitar a Porfirio, sino que había tenido vis-a-vis con él, lo que significa encuentros íntimos con el investigado. Con lo cual, entendiendo que había un conflicto de intereses, se le comunicó que no podía ejercer de acusación particular en el procedimiento.
Sobre una vista aérea, 4 anys després del crim, 13 d'abril de 2013, imatges d'una sala de vistes buida i el dia del judici.
La sala on s'ha celebrat aquest primer judici amb jurat popular en el nou Palau de Justícia de Girona ha quedat petita pels membres del tribunal, pel públic i també pels mitjans de comunicació. L'acusat s'enfronta a una pena de 23 anys de presó per l'assassinat de Rafael Mora,
¿Me puede explicar cómo llegó su ADN a las uñas del fallecido, si no fue cuando intentaba defenderse de usted, que le clavó las uñas provocándole las lesiones que le acabo de mostrar y rompiéndole esa parte del mono que llevaba puesto?
Porfirio Fernández no ha volgut contestar a cap de les preguntes que durant més d'una hora ha fet el fiscal.
Nosaltres vivim el procés del judici amb ràbia. Ens hagués agradat que en Porfirio hagués parlat. Les coses haguessin anat d'una altra manera, perquè segurament allà haguessin sortit més coses.
L'acusat sí que ha contestat a les preguntes del seu advocat.
Se agazapó usted el 18 de septiembre de 2009 en el interior del parking de estos dos bloques en espera de Rafael Mora.
No.
¿En el momento que usted, Rafael Mora, le agredió usted hasta ocasionarle la muerte?
No.
La madre y el hermano del fallecido estuvieron siempre en todas las sesiones del juicio y el día que más me impresionó fue el día que se pasó por pantalla toda la autopsia. Y ella a metro y medio, dos metros de la pantalla, viendo la autopsia de su propio hijo. Eso a mí me... todavía hoy día me emociona.
Que et diguin que se m'anà d'aquest món ofegat mitja hora amb la seva sang, això no. No ho pagaré mai. Que es pugui arribar a ser tan dolent. No ho entenc.
El dia que la Paloma, la seva exdona, va declarar també va ser un dia molt sorprenent per a tothom.
La dona entra a la sala.
Hay expectación, porque una pareja puede no declarar en juicio contra ella. Pero si decide declarar, tiene que decir la verdad. Y Paloma, en juicio, decidió declarar.
Por la relación que tiene, sepa que usted no está obligada a declarar en este procedimiento si no quiere, pero que si lo hace está obligada a decir la verdad y que si no dice la verdad cometería un delito de falso testimonio. ¿Aún así quiere usted declarar?
Sí.
El fiscal li pregunta sobretot pel dia dels fets, per veure si la Paloma manté la seva versió i continua dient que el Porfirio no va sortir de casa el matí del crim.
Yo estaba en mi domicilio, me tomé el café que él me dejaba como cada mañana. Me llamó mi hija, que había pasado algo grave. Se quedó él en el jardín recogiendo todas las hojas que mandó.
En 15 años que llevo investigando homicidios, solo en este caso y en otro, he perseguido testigos por falso testimonio. Todas las declaraciones de los testigos que dicen que Porfirio sí salió. La prueba de ADN que determina que Porfirio estuvo. Ella no se bajaba de que Porfirio no salió de la casa. Ante ello, la única opción es, al menos, que pague por lo que está haciendo, que es que está mintiendo.
Ya una última pregunta. Usted debe estar convencida de que él no es el autor de la muerte del padre de sus hijos, ¿verdad?
Si yo hubiera tenido la mínima duda, la mínima, yo no estaría con él.
El Porfirio és condemnat a 16 anys de presó pel crim del Rafael Mora. Temps més tard, un jutjat declara la Paloma culpable per fals testimoni. Però com que no té antecedents penals, no entra a presó.
Ella deja de visitarle en la cárcel en el momento que es condenado. Cuando termina el juicio, ella desaparece.
Vista aèria de roses en penombra mentre el sol es pon sobre les muntanyes del fons.
La sensació és d'impotència.
El televisor del menjador.
Una impotència que te li fa que passin 15, 20 o 50 anys. Arrossegaràs.
Un vídeo on surt en Rafael.
Una cosa és... Mira, el meu pare va morir d'un accident. És una cosa dura.
Primer pla de la gravació casolana al televisor.
Però que t'assassinin i amb alevosia en un pàrquing.
No només maten en Rafael, el meu cunyat, és el germà del meu marit, és el fill de la meva sogra i és el tiet que no va tenir el meu fill.
Foto del casament d'en Joan Carles i la Mercè amb en Rafael i la mare.
No s'ho oblida mai.
Una dels germans de petits amb els pares.
Mai. No hi ha minut que no pensis. Què podria ser d'ell ara? Com estaria?
El mar en calma banya una cala.
Per poder sobreviure, tothom busca les seves estratègies.
Primer pla de la prestatgeria de la sala.
Hi ha alguns que ho posem en un calaix.
Plena de fotos familiars.
Per poder tirar endavant, ho deixem allà, en un racó que és nostre, i intentem portar-ho com bonament podem.
Foto d'en Rafael somrient amb la costa de fons. En Carles Portes treu els cascos i es gira cap a càmera.
Rafael Mora va anunciar la seva pròpia mort a tothom qui el volia escoltar. Només li va faltar anar a la policia. Segons la seva família, no hi va anar per protegir els seus fills. Mai se sabrà què hauria passat si hagués denunciat les amenaces que rebia. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem tan aviat com puguem amb noves històries de foscor.
Sobre una vista nocturna d'un nus de carreteres, els crèdits. La circunferència central s'aproxima fins a cobrir-ho tot de negre. Direcció Carles Porta, subdirecció Laura Tremoleda, direcció de realització Santi Baró, direcció d'investigació Anna Ponsí. Producció executiva Goroka, Guille Cascante. Producció executiva True Crime Factory, Pablo Fernández Masó i Òscar Rodríguez. Producció executiva 3CAT, Mario Daza i Adrià Serra. Realització Xavier Lozano Casoliva. Amb la col·laboració del Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra, basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de 3CAT amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory, 3CAT 2026.